La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Benvinguts a La Tàctica, el programa esportiu que repassa tota l'actualitat de l'esport del cap de setmana. Ja sabeu quin dia és avui. Avui és divendres, 27 de gener, i això és La Tàctica del cap de setmana, l'escalfament del divendres per estar actualitzats del que ens envolta d'esport a la Garrotxa. Comencem, com sempre, amb la Unió Esportiva Olot i ho fem amb el primer partit de la segona volta. Dada positiva, ja s'ha millorat el resultat del primer partit de la primera volta. Els olotins a la jornada 1 van perdre el camp de l'Espanyol B. Aquest cap de setmana passat, l'Olot, si més no, va treure un punt contra un filial dels més potents de la categoria. És suficient? Ens preguntem. No, no és suficient, perquè l'Olot necessita sumar de 3 en 3, però si més no, la segona volta ha començat amb una bona imatge dels olotins i sotmetent a un rival com l'Espanyol B. La dada negativa és que Jonathan Rissony ha estat destituït com a entrenador del primer equip de l'Olot. El valencià de tots els partits que ha jugat no ha aconseguit la victòria en cap d'ells. Veurem qui arriba, però el que està clar és que la situació cada cop és més complicada, i és que ja s'ha fet oficial la incorporació de Iñigo Arriola com a nou entrenador al capdavant del primer equip, amb l'ajuda d'Albert Blázquez, el que fins ara era el capità també com a jugador del primer equip. Mandiola no generava ni joc ni resultats. Rissueño jugava un joc més atractiu, però no arribaven als resultats. Haurem de veure si amb Iñigo Arriola al capdavant es pot jugar bé i també tenir resultats. El rival dels olotins aquest cap de setmana és el Terol. El partit es jugarà el diumenge a 4:45 de la tarda. El Terol és el líder del grup tercer de segona ref. Amb 37 punts i amb 10 partits guanyats de 18, el líder rebrà un Olot que vol donar la sorpresa. Veurem com acaba aquest últim partit de la jornada 19 i si Olot, si més no, pot tornar a la capital de la Garrotxa amb algun punt. En futbol amateur, el Porta Tosca i la seva lluita permanent per la salvació primera catalana i també els dos garrotxins de segona catalana en situacions diferents. Repassarem també, com sempre, la tercera i la quarta catalana amb el futbol més amateur. En l'àmbit poliesportiu parlarem d'hoquei patins i la visita del Vendrell a la Josep Jou per començar la segona volta. També parlarem de waterpolo, tenis taula, vòlei i, com no, de bàsquet garrotxí. Això és tot per avui, així que comencem la tàctica del cap de setmana.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop.
I com sempre, la tàctica del cap de setmana comencem amb ritme, perquè així ens agrada explicar les coses. Si les coses surten malament, com sempre diem, s'ha d'agafar el màxim d'energia positiva i seguir creixent i lluitant perquè tot acabi resultant el millor possible. I aquest és el missatge que donem des de la tàctica per la Unió Esportiva Olot. Sempre us posem en context pels que sou nous. L'Olot és penúltim a la classificació de segona ref. 13 punts, 2 partits guanyats, 7 d'empatats i 9 de perduts. 10 gols a favor i 20 en contra. En els últims 5 partits ha empatat en 4 ocasions i ha perdut un partit contra el Badalona Futur. A l'inici de la segona volta ha empatat aquest cap de setmana passat contra el filial Perico, que era tercer a la classificació. Aquest cap de setmana visitem el líder, el Terol, que ha marcat només 20 gols a favor, però això sí, només n'han encaixat 11. Els olotins es troben a 8 punts de la salvació directa i a 7 de la zona de play-out. A l'anada, l'Olot va empatar 0 gols contra el Terol i l'objectiu és tornar a sumar, si més no, un punt d'un dels camps, per no dir el que més complicat de la categoria. La notícia de la setmana és la destitució de Jonathan Rissueño com a entrenador del primer equip de l'Olot. Després de 2 mesos i mig no ha aconseguit cap victòria i aquests resultats i la gestió de vestuari han fet que la Junta prengués la decisió de prescindir dels seus serveis. Els nous entrenadors seran els que era fins ara el segon entrenador, Iñigo Arriola, que ja va arribar amb Màrix Mandiola, i el lesionat Albert Blázquez, capità del primer equip. Arriola diu que no s'esperava que està aquí.
Sí, lo decía antes medio en broma, medio en serio, que llevo desde los 12 años jugando al fútbol y me han pasado muchas cosas. Pero en 6 meses todas las que me han pasado aquí, la verdad que han sido muchas y muy difíciles y momentos duros y que al final, pues no sé, por circunstancias, el fútbol es un poco como la vida, ¿no? Hay circunstancias que te van llevando a sitios donde no esperabas y bueno, no esperaba estar aquí. Nunca hubiera querido estar aquí, ya te he dicho antes, por estas circunstancias, pero bueno, llegados aquí, creo que queda mejor mirar para adelante que para atrás.
Els números de la primera volta no són del tot bons, per no dir gens bons, i òbviament ens han portat a aquesta situació, està en zona de descens directe a tercera divisió. Només 12 punts en aquesta segona volta a la salvació, segons el número de cada any sol estar entre els 38 i 42 punts. Per tant, això vol dir més que triplicar les dades de la primera volta i de moment, en el primer partit, ja s'han millorat les dades del primer partit de la primera volta. Ara torna a sumar un altre cop aquest diumenge a 4:45 a Terol, el líder de la categoria. Des d'una hora abans, en directe a Ràdio Lota amb en David Planella, que és qui ja tenim per aquí. Però ho farem esperar perquè sempre, sempre ens encanta seguir escoltant música a la tàctica perquè és divendres i els divendres s'ha de posar ritme per aconseguir guanyar el cap de setmana. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop feeling, feelings I feel about us. Try to fight it, but ara sí, David, bona tarda, ja et tenim per aquí, no? Bona tarda, David.
Què tal, Aniol? Bona tarda.
Doncs David, aquest diumenge juga la Unió Esportiva Olot al camp del Terol, el líder de la classificació de segona ref, el grup tercer, a 4:45 de la tarda. Per tant, partit contra el líder, partit complicat, no?
Doncs sí, partit molt complicat, molt exigent el que té l'Olot aquest diumenge, al camp d'un Terol que encara no ha perdut com a local, compta tots els seus partits a Pinilla per victòries, excepte en una ocasió en què va empatar contra el Prat, aquell punt que es va escapar contra els Pota Blava, és l'únic que ha marxat de la ciutat aragonesa. Per tant, segurament és el partit més complicat de la temporada, però a la vegada és una oportunitat, l'oportunitat de trobar aquell punt d'inflexió que fa setmanes que l'equip busca i que no troba. Si guanya el camp del Terol, si fa el que ningú ha fet, sens dubte farà un cop de puny sobre la taula de la Lliga i es demostrarà a si mateix i també a tothom que sí, que es pot salvar, que és complicat, però que la permanència encara seria possible.
I òbviament no podem deixar de banda una de les notícies destacades d'aquesta setmana de dijous, si no vaig equivocat, on la Unió Esportiva Olot va fer oficial la destitució de Jonathan Risoño com a entrenador de la Unió Esportiva Olot i ha posat al capdavant del primer equip a Íñigo Arriola, no? Que ja va arribar amb Manix Mandiol com a segon, va seguir Jonathan Risoño i ara Íñigo Arriola que arriba al capdavant de l'Olot amb Albert Blázquez, el capità també com a segon entrenador. Per tant, una mica com veus la destitució i aquest nou plantejament com a Íñigo Arriola al capdavant del primer equip.
Sí, notícia sorprenent, no tant pels punts, perquè si mirem el ritme de puntuació de Jonathan Risoño era fins i tot menor que el que portava Manix Mandiola quan el van destituir. Manix Mandiola en 10 jornades havia fet 8 punts, Jonathan Risoño en 8 jornades n'ha fet 5, és a dir, 5 de 24, el ritme era molt baix i no havia aconseguit guanyar. En 8 jornades de Lliga no havia guanyat, tampoc ho havia fet en cap dels dos partits de Copes, Copa Catalunya i Copa del Rei, tampoc en l'amistós de Càritas. Per tant, realment l'Olot estava en una situació complicada, d'un en un és evident que no se salvarà, i per tant, numèricament, a ritme de puntuació, s'entén la destitució. De fet, ho dèiem dilluns al tercer temps. Ara bé, sí que és veritat que després de l'empat a casa contra l'Espanyol B, en què l'equip va competir, de fet es va avançar per primer cop en el marcador, no feia la sensació que s'hagués de destituir l'entrenador. Al final s'ha pres aquesta decisió, també hi ha influït la gestió del vestidor i el que segurament pensaven un gruix dels futbolistes. En tot cas, Jonathan Risoño s'ha destituït aquesta setmana i el club ha d'alguna manera repetit la fórmula que va fer la temporada del descens de fa 2 anys quan Gabri va marxar i com a tercera opció aquella temporada, és exactament el que està passant ara, una tercera opció, el club va mirar cap a casa, no? Què tenia a casa i en aquell moment va posar com a entrenador Miquel Àngel Muñoz, que era coordinador del futbol base, acompanyat per l'excapità Héctor Simón. Ara la fórmula és pràcticament calcada, l'únic que no és el coordinador, sinó el segon entrenador, Íñigo Arriola, el que fa el pas de ser el primer, acompanyat també per l'excapità, ja ho podem dir així perquè deixa de ser futbolista i passa a la banqueta, Albert Blázquez. Per tant, el tàndem format per Íñigo Arriola i Albert Blázquez serà el tàndem que s'ocuparà de la banqueta fins a final de temporada, un tàndem de casa, per mirar d'aixecar el vol d'un equip que necessita ja, sí o sí, començar a sumar de 3 en 3. A la seva presentació, com sentíem, Íñigo Arriola diu que no vol prometre res. Jo crec que va fer un discurs molt honest, tocant de peus a terra. Ell és el màxim responsable, o un dels responsables, que ell mateix estigués assegut a la cadira de la sala de premsa presentant-se com a nou entrenador de l'Olot. Ell al final va arribar com a segon de Manix Mandiola, es va quedar tot i que el tècnic basc va marxar, i ara que ha marxat Risueño fa el pas, és a dir, a l'estiu ningú s'imaginava, ni ell mateix, que al final acabaria sent el primer entrenador, i per culpa dels mals resultats d'un equip en què ell també hi era, no? Ara s'ha posat com a primer entrenador, o li han donat la confiança per ser el primer entrenador. Però en tot cas toca de peus a terra, ell el que diu és que l'equip ha de treballar, no vol prometre un joc concret, vol que tothom ho vegi a partir d'aquest diumenge, i a veure si anímicament és capaç de redreçar el rumb, no? És un entrenador que té molt bona relació amb els jugadors, això també ha influït molt en la decisió de posar-lo al capdavant, i s'espera que sigui un cop anímic positiu per la plantilla, no? Ho deia el president l'altre dia, juntament amb els coneixements tècnics i tàctics d'Albert Blázquez, que té el títol d'entrenador. De fet, Blázquez ja estava fent de segon el juvenil A de la Unió Esportiva Olot i ja fa uns anys que està en equips del futbol base de l'Olot fent bona feina. Doncs aquest tàndem es veu com un tàndem complet per intentar que l'Olot se'n surti, i sobretot que els jugadors d'alguna manera facin un reset, reiniciïn i intentin a partir d'ara tornar a començar per començar a guanyar partits.
I òbviament també, David, a parlar també del Terol, no? Aquest rival al partit de diumenge, aquest rival que és el líder de la classificació amb 37 punts, amb 10 partits guanyats, a casa no ha perdut cap partit, per tant l'Olot, partit complicat, ja ho dèiem abans, però el Terol, com el veiem, el Terol?
Sí, el Terol és un líder sòlid, 37 punts, ara ve de dos empats consecutius i tot i així continua sent líder. Això vol dir que tenia un coixí important, havia fet molt bé la feina, sobretot a la primera volta, i és un dels grans candidats a pujar a primera federació, o pujar directament, és a dir, a quedar primer, a quedar campió del grup. Ara va primer, sobretot pel que dèiem abans, pels números com a local, a casa està sent molt sòlid, deixa escapar molts pocs punts, i té una alineació molt ben definida, entrenada per Víctor Bravo, ja des del 2020, des de la temporada 2021, per cert, exjugador d'Íñigo Arriola, quan era entrenador, segon entrenador de Mànics al Tudelano, va tenir a Víctor Bravo, per això es coneixen, i deia Íñigo que el coneix molt bé i que més o menys sap per on li sortirà, no? Un esquema molt definit, un 4-4-2, ja el vam veure a la primera volta aquí a l'estadi, on l'Olot va ser capaç d'empatar 0-0 contra el Terol a la segona jornada, és cert que era molt aviat, però també és cert que aquell dia pensàvem en el Terol com un equip de la part alta de la taula, però potser aquell dia cap de nosaltres hagués dit que aquell Terol acabaria sent líder de la competició, no? Vull dir que és un equip que sí, que és dels forts de la categoria, però que potser no hi ha tanta diferència amb la resta, no? I no ha de ser impossible competir contra el Terol com vam fer la primera volta i, per què no, donar la sorpresa i guanyar. Com dèiem, 4-4-2, amb un doble pivot molt fix, gairebé inamovible, el que formen Tena i Romero, dos sevillans, amb una defensa també molt fixa, en què sol variar un central i un lateral dret, però la resta solen ser sempre els mateixos, i a dalt amb jugadors que marquen la diferència, sobretot el golejador, Emaná, l'ex de molts conjunts de segona B. Estefan Emaná ha marcat 6 gols ja aquesta temporada, és un dels pitxitxis de la Lliga, està ben acompanyat per un altre jugador que coneix la categoria com Guille Andrés, solen fer aquest doble punta, i a la banda el més perillós és Villanueva, que també ha marcat uns quants gols i que ja va demostrar també la primera volta que és dels jugadors més diferencials d'aquest Terol, que nom per nom té una de les millors plantilles de la Lliga.
I per últim, David, ja per anar acabant l'entrevista, que ja és habitual aquí a la tàctica, companys, com arriba la Unió Esportiva al partit? Quines baixes tindrà Íñigo Arriola per aquest debut com a primer entrenador al camp del líder?
Doncs l'Olot afronta el partit al camp del Terol sense Manel Busquets, sancionat amb 5 targetes grogues, i veurem si sense Carlos López, el nou fitxatge de l'Olot, un dels 3 que ha fitxat en aquest mercat d'hivern, que va debutar l'altre dia a la segona meitat, però que ha tingut molèsties aquesta setmana i que és probable que s'hagi de quedar a casa per culpa d'aquests problemes físics. Recordem que ve d'una greu lesió, que no havia jugat en tota la primera volta i que necessita rodatge. Per tant, veurem si s'ha d'aturar o no Carlos López. També estava mig tocat Espar, en principi es preveu que pugui entrar a la convocatòria, i la resta tots disponibles i en principi tots bé per afrontar aquest partit tan complicat al camp del líder, al camp del Terol, en l'estrena d'Íñigo Arriola com a nou entrenador.
Doncs molt bé, David, esperem que torneu de Terol. Recordem el diumenge 4:45 de la tarda, des de 4:45 amb en David Planella a Ràdio Olot, a la transmissió del partit entre el Terol i l'Esportiu Olot. Diumenge a 4:45, des de 4:45, i com hem dit abans, ja hi serem amb tots vosaltres per explicar-vos el detall del partit. Que vagi molt bé, David, i esperem que torneu amb els 3 punts cap aquí a Olot. Moltes gràcies.
Molt bé, que vagi bé, gràcies.
Anem ara a Íñigo Arriola.
Primero tengo que agradecer a la Junta Directiva y al director deportivo la confianza que han depositado en mí. Pero dicho esto, también es verdad que no me hubiera gustado nunca estar aquí por las circunstancias que estoy, ¿no? Porque soy también responsable de esto, uno de los máximos responsables, porque la trayectoria no ha sido buena. Y si la trayectoria hubiera sido buena, como creíamos todos que iba a ser, pues no estaría yo sentado aquí ni sería protagonista de esto. ¿Sabes lo que pasa? Que llegado a esta altura también ya estoy un poco cansado de palabrería y de decir que sí, que no, y ya te he dicho antes que yo soy responsable de que yo esté aquí, y esto parece una contradicción, pero es así, soy responsable de que yo esté aquí, y eso es más malo que bueno, para mí, pero no voy a vender humo y decir que a partir de ahora se van a hacer cosas que no se han hecho y que no sé qué, y siempre en estos momentos se suele apelar a la intensidad y a la falta de carácter, y a falta, no creo. Sí, es esto, pero es una motivación más. Más que meternos miedo, creo que lo que nos hace es estar más ilusionados por ser los primeros en conseguir algo que no ha conseguido nadie. Terol es un equipo que conozco bien, porque conozco muy bien al entrenador. Porque alardeo de ser amigo de él y creo que él también mío. Conozco muy bien a sus equipos. Es un 4-4-2 y es un equipo que defiende con 8 y muy organizado, muy ordenado y un poco, yo suelo decir en esos casos que el perro tiene, el perro tiene la cara del amo, y en este caso es así, el equipo es como el entrenador, es ordenado, honesto, serio y responsable. Uno de ellos, creo que como equipo es el mejor, por lo que yo entiendo como un equipo, un equipo que encaja poco, concede poco. Los errores del equipo contrario los penaliza, pero con gol. Tienen arriba dos jugadores buenísimos, ya lo vais a ver. Y la defensa, cuando digo, es la defensa de todo el equipo. Defiende y ordenados bien. Va a ser muy difícil meterles mano, ellos lo saben también. Pero algo me dice que para ellos también puede ser un partido trampa. Y ya te he dicho antes, conozco al entrenador y me gustaría que fuese un poco más confiado, pero no se va a fiar y va a hacer bien.
I abans d'anar amb els resultats i amb els partits d'aquesta setmana, recordem que el partit entre el Terol i l'Olot es jugarà aquest diumenge a 4:45 de la tarda. En un partit clau pels lodins, com ho seran tots fins a final de temporada. Des de 4:45 a Ràdio Olot per explicar-te el detall de tot el partit del primer equip. Ara sí, la jornada 19 a la segona de la segona volta comença aquest dissabte a les 6 de la tarda, l'únic partit del dissabte entre el València, Mestalla i Terrassa. Diumenge, com sempre, a les 12, Atlètic Saguntí, Formentera, Penya Deportiva, Manresa, Ebre, Lleida Esportiu, Espanyol B, Deportiu Aragón, Prat, Alzira, Badalona Futur, Hèrcules i Mallorca B, Eivissa. A 4:45, diumenge, tancarà la jornada el Terol Olot. A la classificació, després de 18 jornades, el líder és el rival dels olotins aquest cap de setmana, el Terol, amb 37 punts. Segon, el València-Mestalla amb 35, el segueix la Penya Deportiva amb 33, Espanyol B amb 32 i tanca la zona de play-off que ha superat el Manresa al Terrassa amb 29 punts. A la zona lletja de la taula, el Prat en zona de play-out amb 20 punts serien equips de tercera, l'Atlètic Saguntí amb 18, Eivissa amb els mateixos punts, en setzena posició l'Eivissa, també amb els 18 punts, Mallorca B amb 15, Olot penúltim amb 13 i l'Ebre que encara n'ha superat el llindar dels 10 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbasseres o una samarreta o una de sudadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook, posant el resultat i sobretot el hashtag de porra UEO. Si vols participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge a 4:45 de la tarda contra el Terol, el líder de la classificació. Recordeu que podeu apostar, podeu posar el vostre resultat, el que vosaltres creieu, fins a que comenci a rodar la pilota.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot,
Arnau que amb la cama dreta prova una puntada molt llarga buscant a Jordi Xumetra, que bona, que bona, que bona, que bona, que bona, que bona, gol, 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 gol.
Va marcar Xumetra i per fi l'Olot es va avançant al marcador, però tampoc no hi va haver manera. Va acabar empatant i continua lluny de la permanència. Ens hi acostarem aquest diumenge. El partit és de màxima dificultat, però aquí res és impossible. Diumenge, en directe des de l'estadi de Pinilla, Terol-Olot. Visita el camp del líder. A 4:15 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
A Primera Catalana, el Bordatosca segueix traient poc a poc el cap de la zona lletja de la taula. En el seu debut a la competició, els homes de Jean Miguel Salavedra volen aconseguir la segona victòria a casa de la temporada. Ho volen fer contra un rival directe a la categoria, el Bescanó, que se situa en 12a posició amb 15 punts, 2 punts més que els grocs, i on aquest cap de setmana intentaran superar. El Bordatosca ve d'empatar contra el Parets, que és penúltim, i ara intentarà tancar la primera volta superant a Bescanó i Torelló a la classificació, és a dir, situant-se en 11a posició, lluny del descens. Ho explica un dels jugadors del Bordatosca, Arnau Devesa.
Un equip que ve amb molt bona dinàmica després d'aconseguir un empat amb l'Escala i 2 victòries consecutives. Sabem que no ens posaran les coses fàcils, però nosaltres afrontem aquest partit amb moltes ganes, sabent que l'equip està treballant bé entre setmana i alhora doncs, som conscients de que és un partit molt important, ja no només perquè és un rival directe a la classificació, sinó també perquè és l'últim partit de la primera volta i l'equip doncs, té ganes de tancar-la de la millor manera, aconseguint els 3 punts a casa i amb la nostra gent.
El partit entre el Bordatosca i el Bescanó serà el que obrirà la jornada aquest dissabte a 4:00 PM. A la mateixa hora també hi haurà un Lloret-Parets i una hora després Torelló-Caldes de Montbui. Ja diumenge a 12:00 PM, Granollers-Manlleu, l'Escala-Can Givert, Mollet-Figueres. A la tarda Banyoles-Vic a 4:45 i a 5:00 Mataró-Palamós. A la classificació l'Escala líder amb 34 punts, seguit del Figueres amb 29, Granollers amb 27, Vic amb 25 i Lloret amb 24. El Bordatosca és 13 amb 13 punts, per sobre de Caldes de Montbui amb 13 punts, Parets amb 11 i Mollet amb 10. Anem ara a parlar de Segona Catalana.
Segona Catalana.
A Segona Catalana, els dos garrotxins tornen a jugar aquest cap de setmana. Per una banda, un malmès Besalú rep el Porqueres en un partit on els garrotxins hi arriben amb un conjunt de lesions importants. Els homes de Manel Puigverd jugaran aquest dissabte a 4:00 PM a Can Xurós contra un rival que té 5 punts més que els besaluencs. Els de Besalú són penúltims a la classificació i necessiten d'una vegada per totes tornar al fil de la victòria per escalar posicions i quedar el més amunt possible abans de que s'acabi la primera fase de la temporada. L'entrenador Manel Puigverd ens explica la importància del partit i com l'afronten.
Partit molt complicat contra Porqueres, a màxima rivalitat. Evidentment, nosaltres estem en dinàmica negativa en tots els aspectes, lesions, resultats, i al final revertir això, el millor calmant doncs, és una victòria. No? I llavors doncs, hem d'aconseguir aquesta setmana una victòria, sigui com sigui, per intentar revertir aquesta situació i llavors l'autoestima pujarà. Està clar que intentarem doncs, a totes contrarrestar doncs, les virtuts del Porqueres, un equip molt intens, molt físic i que evidentment és un equip doncs, que elabora amb transicions molt ràpides i nosaltres intentarem fer el nostre joc en funció també de com vegi l'equip, ja que he de veure doncs, els jugadors que tinc disponibles per poder plantejar d'una manera d'una altra. No? Bueno, un partit doncs, com tots els de la categoria, en terreny doncs, ja no hi ha arribat fàcil i per tant el que hem d'intentar doncs, tot ha estat jugant a casa fins a forts d'intentar doncs, treure 3 punts.
L'altre equip de la Garrotxa, el Sant Jaume, està en una dinàmica molt diferent. Visita el camp del Bisbalenc diumenge a les 4 de la tarda. Després de sumar 22 punts en una temporada on cada vegada és més a prop de la zona alta de la classificació, els 3 primers classificats que jugaran al playoff a Primera Catalana. El Sant Jaume Olot B jugarà diumenge a les 4 contra un rival que ha anat de menys a més durant la temporada, situant-se en 7a posició amb 16 punts. L'entrenador Jordi Freixa explica la importància de tornar a sumar per aspirar a les zones maques de la taula.
El seu camp complicat, tant per dimensions, és gespa artificial i ens ho posarà molt complicat perquè estan treballant més, són intensos, un equip intens, bastant jove també, i la veritat que han progressat molt bé a la categoria i nosaltres, però bueno, dins el nostre sistema, dins de la nostra idea, intentarem doncs fer un joc atractiu, que és el que estem intentant, i crec que en moltes jornades estem aconseguint aquest any, i després aviam si som capaços doncs, d'emportar-nos els 3 punts després de la patacada que vam rebre doncs, aquest dissabte a casa contra els Roses.
Anem ara a parlar de la Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
La Tercera Catalana obrirà la jornada del partit entre dos equips gironins aquest dissabte a les 3 de la tarda entre el Sarrià i el Cornellà de Terri. A les 4 de la tarda, Camp de Bànol, Sant Privat d'en Bas, Les Planes, Fornells, el Badesenc, Garrotxa. A les 6 de la tarda, Amer, Sant Pons, i a les 8 de la vespre, com a Cros, Les Preses, i l'Atlètic Banyoles, Cellera. Diumenge a les 4 de la tarda, Camprodon, Sant Gregori, i a les 5, Santa Pau, Fontcoberta. A la Tercera Catalana, després de 16 jornades, el millor del Ripollès és la Badesenc, que recupera la quarta posició i se situa només 6 punts del Fornells, que és el líder del grup. El pitjor del Ripollès segueix sent el Camprodon, que se situa en 11a posició amb 21 punts, després de guanyar el camp de la Garrotxa la setmana passada. A l'àmbit garrotxí, el millor segueix sent el Club Futbol Les Preses, amb 8a posició amb 23 punts, després de guanyar el derbi contra els Plans d'Hostoles la setmana passada. El pitjor garrotxí segueix sent la Garrotxa, tot i que la zona de baix està molt apretada, ja que Les Planes, que és 14a, només li treu 3 punts a la Garrotxa, que és 18a. Els equips implicats en aquesta lluita són Les Planes, Atlètic Banyoles, Santa Pau, Cellera i Garrotxa.
Quarta Catalana.
A Quarta Catalana, el dissabte comença la jornada a les 4 de la tarda. Atlètic Olot Sant Joanenc, Osor Bonmatí, Castellfollit Maià. A un quart de 7 de la tarda, Besalú B, La Canya, i a les 8 del vespre, Serinyà Hostoles. Diumenge al matí, Joanetes Camós a les 11 del matí. A les 4 de la tarda, Sant Miquel de Camp Major, Sant Pere Martí, Montagut, la Vall d'en Bas. Tancarà la jornada a les Preses, Sant Roc, a 3:15 de la tarda. A la classificació, el líder segueix sent l'Hostoles, que no falla i ja porta 38 punts. El segueix el Sant Pere Martí amb 37, Sant Joanenc amb 36 i Serinyà amb 32. A la zona de baix veiem l'Atlètic Olot amb 7 punts i el Maià amb només 4 punts aconseguits. Anem ara a parlar del poliesportiu.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
Comencem, com sempre, en el poliesportiu amb hoquei patins i l'Olot, que comença el camí cap a la permanència per amb l'inici de la segona volta del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. Després de sumar 11 punts en 11 partits de la primera, els de Garcia i Piera confien en transformar el bon joc en victòries. Dissabte passat van posar contra les cordes a un dels millors equips del grup, com el Taradell, i per un minut no van aconseguir els 3 punts. El marge amb el descens s'ha reduït per als Lutins, ja que ara es troben a 2 punts de la zona vermella. Els Lutins jugaran aquest dissabte a la Josep Jou contra el Vendrell, retornant a l'horari habitual, a 8:15 del vespre. Però, com sempre, per saber-ne més detalls, parlem amb en Roger Isern. Bona tarda, Roger, ja tenim per aquí. Bona tarda.
Bona tarda, Daniel.
L'hoquei Olot, que juga ja en horari habitual aquest dissabte a 8:15 a la Josep Jou contra el Vendrell, un rival que està a hores d'ara per sota nostra. L'hoquei Olot que ve de l'empat a casa contra el Taradell d'Osona, un rival que estava a la part alta, que estava en segona posició. Per tant, Roger, entenc que per fer bo l'empat de la setmana passada s'ha de guanyar aquest cap de setmana, no?
Doncs correcte, Daniel, com dius tu, per fer bo l'empat de la setmana passada que el vam acabar, no?, amb aquest rebust a mar després del gol a l'últim minut del Taradell, després de que durant un minut de partit gairebé el motiu de tenir per davant de amb un rival directe com és el Vendrell, és ara seria mateix el primer equip que se salvaria, està empatat amb l'Oviedo a 9 punts, l'Oviedo és el primer equip que baixaria, o que ell, però, en aquest cas, l'Hoquei Olot és 8-11, per tant, rival directíssim. El tenim el miratge, no?, de la primera volta amb aquell 2-5, la primera jornada amb el pòquer de Marc Prats. L'hoquei Olot a les últimes jornades està demostrant que és un equip capaç de competir amb tothom, com ha fet en gran part de la temporada, i que té plantilla suficientment no només per no patir, sinó per estar a la zona còmoda de la classificació i acabar fins i tot a la sisena plaça, que ara mateix seria la màxima posició que podria optar l'hoquei Olot si troba 3 punts. Per tant, està al costat i depèn d'ell mateix. Per tant, demà partit amb un rival directe i més que important, com deies, Aniol, tu, fer bo aquest empat de la setmana passada.
Roger, s'ha acabat la primera volta, ara es comença ja la segona. Què ha de canviar en aquesta segona volta? Una mica com valores la primera i què ha de canviar en aquesta segona volta?
Bé, a veure, canviar, jo no canviaria moltes coses. La veritat és que l'hoquei Olot, quan ha tingut tota la plantilla al 100%, ha demostrat que és un equip capaç de competir amb tothom. Sí que és cert que porta 3 partits consecutius sense guanyar, els resultats marquen això, però bé, no s'ha de tenir, no ens hem d'obsessionar. Jo crec que amb els marcadors es veu un hoquei Olot directe, un equip d'hoquei que per l'espectador neutral és molt maco de veure, dels millors de la categoria, m'atreveria a dir, objectivament. Per tant, jo crec que no han de canviar moltes coses, al contrari, han de seguir moltes de les que ja fa l'hoquei Olot, i sobretot tenir aquesta, jo potser sí, no?, que milloraríem un parell de coses, tenir aquesta eficàcia de cara a gol, que costa, evidentment, però sí que s'hauria de millorar, i després l'apartat de la gestió del resultat quan vas amb avantatge. Sí que costa molt, és una categoria molt igualada, però sí que si haguéssim de millorar dues coses d'aquest hoquei Olot serien aquestes dues. Confiat que l'equip ho farà, i aquest inici de segona volta amb partits davant rivals directes ha de ser el pas important i el pas de gegant per dir, som l'hoquei Olot, volem arribar a final de temporada amb la permanència assegurada, per tant, aconseguir l'objectiu el més aviat possible.
Roger, anem a parlar ara del rival, el Vendrell, que ens trobarem a davant.
Sí, doncs un rival que, doncs, mateix és que dic de l'hoquei Olot, pel que fa a la classificació, és un rival directe, un rival que s'ha reforçat aquest mercat d'hivern. Jo oblidaria bastant el partit de la primera volta perquè tenia baixes i no estava en un estat físic correcte. Ara sí que arriba bastant rodat, ve de posar-li les coses complicades al Dominicos la setmana passada, tot i perdre. Per tant, és un conjunt complicat, i així ho comentava Jordi García a la prèvia: s'espera un Vendrell intens i un rival sobretot molt perillós.
És un equip molt directe, és un equip que li agrada molt anar a porteria ràpid, que puja molt les línies amb el tema defensiu, surt molt bé els contraatacs, i sobretot en transicions també tenen bon 1 contra 1, i llavors amb el tema de moviments de punys, que en diem nosaltres, són perillosos, és un equip perillós.
Com deia Aniol, el tècnic de Navàs, ens espera un Vendrell perillós, i com sempre ja n'és notícia a patir, però esperem que sigui en victòria, perquè ja, com deia abans, 3 partits sense explicar una victòria de l'hoquei Olot. Esperem que aquest dissabte sigui ja el punt definitiu per explicar 3 punts.
I Roger, per anar acabant una mica en aquesta entrevista, no, que ja és una tònica habitual de la tàctica, com està la plantilla? Com arriba la plantilla en aquesta segona volta?
Bé, doncs la plantilla ara sí que arriba rodada, ja fa un parell o 3 de partits que té Jordi García i Adrià Piera compten amb els nous sèniors disponibles, amb la figura de l'Adam Gossinyer, que la setmana passada va tenir molts minuts, apostant sempre a aquesta figura del planter, ara sí que rodat 100%, sense lamentar lesions. Esperem que aquesta segona volta respecti molt l'equip, que s'ha demostrat, no?, que aquesta plantilla és molt millor, i així ho creu el mateix tècnic, Jordi García.
Crec que tinc una plantilla molt, molt completa, i ara sobretot després de passar tot el tema de lesions, crec que potser hi haurà partits que es veuran més uns altres, però això no implica que no confiï en ell, sinó tot el contrari, que en aquell moment el seu company, potser en aquell partit el seu company està millor, i realment li toca jugar més.
Doncs Roger, recordem el partit, si no vaig equivocat, ja no era habitual, dels quarts de 8 a les Josep Jou.
Correcte, dels quarts de 8 torna a l'horari habitual després d'aquesta jornada unificada que vam deixar enrere ja dissabte passat, que tancava la primera volta. Demà ja sí, amb horari habitual, dels quarts de 8, esperem gaudir d'una Josep Jou tan plena com la setmana passada, perquè deixem remarcar, Aniol, i des d'aprofitar la tàctica per dir que una vegada més l'afició torna a respondre. Sí que és cert que les condicions meteorològiques acompanyen, però jo sobretot també confio que l'equip acompanya. Es va veure un gran partit d'hoquei, un gran ambient, esperem veure el gran nombre d'aficionats que vam veure dissabte, perquè sobretot també l'equip ho necessita per tirar endavant, perquè aquí no està res lligat, l'hoquei Olot, jo deixo llançar un missatge, no ha de patir per baixar, però sí que ha de fer aquest pas endavant i sumar de 3, sobretot amb rivals directes com el de demà, que és el Vendrell.
Segur que ho farà, Roger. Recordem, oients de Ràdio Volta i la Tàctica, demà dissabte a 4:15 de 8 del vespre, des de les 7 ja estarem en directe a Ràdio Volta amb en Roger Gerni i l'Anna Prat. Roger?
Doncs sí, estarem en directe i deixem avançar, queden menys de 24 hores per al partit, gairebé 24 exactes. Demà hi haurà una veu molt especial, no només pel club, sinó també per la ciutat, ja és una de les llegendes de l'hoquei Olot. Fa molt poc penjava els patins i demà s'estrena a les retransmissions de l'hoquei Olot a Ràdio Olot. Segur que els oients els encantarà. Demà ens acompanyarà juntament amb l'Anna amb una transmissió, esperant que sigui especial i amb victòria.
Com ens agraden les sorpreses, Roger, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, ens escoltem demà.
I com sempre ens movem dels pavellons i anem a repassar el bàsquet Garrotxí. A tercera catalana masculí, una nova victòria dels de la Vall d'en Bas, amb 11 partits guanyats de 12. Aquest cap de setmana van derrotar l'Unyà, que era el 6è classificat, i aquest diumenge rebran l'Automatisme Escassà, diumenge a 2:15 de 8 del vespre. El femení també va guanyar el seu partit, en aquest cas contra les últimes classificades, el Sant Celoni, i segueixen intractables i primeres del seu grup. Aquest cap de setmana rebran el Casanenc dissabte a 3:15 de 5 de la tarda. A la tercera catalana, el grup 9, o la Vall d'en Bas, és cinquena classificada i visitarà la pista del Castelló a les 6 de la tarda, aquest dissabte. El mateix dissabte, la Pia Olot, que ha caigut en última posició, visita la pista del Perelló Sasset a 2:15 de 5 de la tarda. El grup 10 de tercera catalana, el Club Bàsquet Olot, que és 6è classificat, visita la pista del Sant Gregori dissabte a les 4. Diumenge, l'11è classificat, el Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc visita el Fontejau intuint a 6:45 de la tarda. A la tercera catalana femení, la Pia Olot, que és segona classificada, visitarà diumenge la pista del Sant Joanenc, que és 7è, en un derbi on els dos equips s'hi juguen molt. Els partits es jugaran aquest diumenge a 6:45 de la tarda. El 5è classificat és l'Envas, que rebrà el Sant Julià de Ramis dissabte a les 4 de la tarda. I del pavelló a la piscina, però sense tirants-hi, perquè la Waterpolo no té lliga aquest cap de setmana, tot i que es vol començar a fer una prèvia del partit del 4 de febrer contra el Manresa, el màxim rival a la classificació dels lutins. Els d'Olot van guanyar el seu últim partit contra el Sant Adrià per 8-10. El partit de la setmana que ve resultarà transcendent pel futur dels dos equips i les aspiracions dels lutins per poder disputar el play-off. I tornem a anar als pavellons amb el Voleiolot, que se situa en la 7a posició, amb 17 punts. Després de guanyar per 3-1 a l'Ametlla de Mar, els lutins visiten la pista del Manresa, que se situa en 11a posició. El partit es jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda a l'Ateneu de les Basses. I és que sembla que tot l'esport garrotxí estigui d'enhorabona, ja que el Club Tenista Olot segueix sent el líder de la categoria de divisió d'honor i vol pujar a la màxima categoria estatal, la Superdivisió. Els homes d'Òscar Gallego sumen 11 partits guanyats d'11, amb 61 punts a favor i només 6 en contra. El segon, el CAI Santiago, té 4 punts menys que els olotins. En l'última visita dels olotins a Badalona van guanyar per 1-5. Ara, aquest cap de setmana, toca descansar i seguir reforçant-se per poder aconseguir l'objectiu, pujar de categoria. El pròxim partit serà contra el Mataró d'aquí a 2 setmanes. I aquest és tot l'esport del cap de setmana. Futbol de segona ref, primera catalana, segona, tercera i quarta catalana. Hoquei Olot, waterpolo, vòlei, bàsquet i tenis taula són els esports que apareixen aquest cap de setmana a la Garrotxa. Tactiqueros, tactiqueres, tanquem més amb aquest programa i, per tant, ens veiem el pròxim divendres amb més informació i veurem si hi ha millors resultats. Això és tot, que passeu un bon cap de setmana. Adeu, adeu.